Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Aquí segueix la informació esportiva a COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda. Feina intensa al Futbol Club Barcelona per intentar inscriure els 7 jugadors pendents abans del debut a la Lliga aquest dissabte contra el Rayo. Avui també anirem cap a València per saber quin paper pot tenir Nico González a les ordres de Gattuso. Avui recuperem el gran Dani Senabre després de les vacances i feliç amb el nou Dembélé. L'Espanyol nega que Pol Lozano pugui sortir cedit i només acceptaria un traspàs. Volei marxa agraït després de 4 temporades. El Girona, tercera presentació de la setmana. Avui, Ángel Herrera, mentre l'equip prepara el debut a la Lliga diumenge a Mestalla. El bàsquet Girona ha anunciat 3 renovacions i també estan pendents de la possible arribada de Pier Oriola. I avui tindrem un convidat de luxe a Esports COPE. Parlarem amb Nani Roma, 5 mesos després que se li detectés un càncer de bufeta i ja pensant en tornar a competir. Com cada dia, tenim enquestes al Twitter oficial d'Esports COPE. En clau Barça us estem preguntant qui creieu que guanyarà la Lliga. Penseu al 66% que el Barça, la majoria. Un 25% penseu que el Real Madrid i un 9% dieu que un altre equip. I en clau espanyol us preguntem com qualificaríeu la trajectòria de Boley. Bona, regular o dolenta? La majoria penseu que regular, un 57%. Amb l'Héctor García al control de so i l'Indira Correa a la producció, tornem de seguida.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera...
El Barça a hores d'ara només té 16 futbolistes inscrits a la Lliga pel debut aquest dissabte contra el Rayo Vallecano al Camp Nou. A les 9, descompto ja a Nico. Queden pendents per inscriure 7 jugadors, els 5 fitxatges, més Dembélé i Sergi Roberto. Per saber com estan les coses a aquesta hora, saludem el Víctor Navarro. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Sílvia, i a més topa de fons, sí senyor.
Sí senyor. Ens estopa. Com estan les coses en aquests moments?
Doncs ara mateix és veritat que s'han relaxat una mica perquè estan Rafa Juste i Mateu Alemany dinant a un restaurant de Castelldefels davant del mar. Estan tranquils, però al matí ha estat de bojos, com ahir per la nit. Han estat a les oficines del Camp Nou. Ha vingut el president Joan Laporta, que per segon dia consecutiu ha cancel·lat les seves vacances a S'Agaró, a la Costa Brava, i ha baixat personalment amb el seu cotxe, sense el xòfer, sense l'equip de seguretat del Barça, per liderar aquest equip de treball per inscriure tots els jugadors abans del partit de dissabte a les 9 de la nit. Recordeu, són 5 fitxatges, però a més també els 2 nous contractes d'Ousmane Dembélé i Sergi Roberto, i s'està s'estan assessorant amb la consultora Deloitte, que és qui els hi està auditant els números per presentar-los a la Lliga i que la Lliga doni el vistiplau. Ara estan descansant, però estan també tot el matí treballant, ahir fins a les 11 de la nit, i aquesta tarda seguiran, i el que diuen des de l'àrea econòmica és que estan treballant, que encara han de seguir treballant, i el que diuen des de l'àrea esportiva és que estan amb molt estrès per intentar complir amb tot i que dissabte estiguin tots els jugadors disponibles per Xavi Hernández.
No m'estranya. També altres fronts oberts, com el de Frenkie de Jong, perquè sabem que el seu representant està per Barcelona, però encara no s'han vist, no?
No, encara no s'han vist. Està l'Idurson, el que diuen des de l'entorn de Frenkie de Jong, que és que no es veuran, però clar, sembla molt estrany, perquè el Barça el que vol, evidentment, és que marxi Frenkie de Jong. Confien que el Chelsea presentarà una bona oferta i podrà convèncer sobretot el jugador i podrà marxar abans del 31 d'agost a direcció Londres, però és que si no marxa el que li diuen és que ha de baixar-se el sou sí o sí perquè no li poden pagar 23 milions d'euros bruts que cobrarà aquesta temporada. Per tant, és difícil de pensar que no es veuran o que almenys no tindran un contacte al Barça i l'entorn de Frenkie de Jong per intentar solucionar o almenys calmar la situació, perquè és veritat que Frenkie està molt molest i des de la part de Frenkie de Jong estan molt molestos. Veurem què passa, però han de parlar en els propers dies perquè el cas Frenkie segueix viu i el Barça vol solucionar o amb sortida, que és el que prefereix, o amb una rebaixada salarial, que ara mateix Frenkie de Jong no està disposat.
Segueixen treballant també la via de Piqué i Busquets?
Sí, segueixen amb això. En el cas de Sergi Busquets és complicat perquè li queda només un any de contracte. Ho venim explicant, ja ahir ho dèiem a Esports Cope, i han de veure com fer-ho, perquè el Barça el que voldria és oferir-li un any o dos més de contracte, llavors diferir una part del salari, però no vol Sergi Busquets perquè ara mateix segueix pensant que aquestes alçades de l'any vinent estarà a Miami, a la MLS, i estarà retirant-se als Estats Units després d'acomiadar-se de la selecció i del Barça aquest any. Així que han de seguir veient com fer-ho, perquè evidentment la Lliga també estarà damunt del futur contracte de Sergio Busquets, el que facin, i ha de donar el vistiplau a la Lliga. En el cas de Gerard Piqué, ho tenen tot parlat. Gerard Piqué, si fos per ell, jugaria gratis, fins i tot per ajudar el club. No ho poden fer perquè la Lliga no confirmaria això, perquè no es creuria que Gerard Piqué juga gratis, però en el cas de Gerard Piqué sí, serà una rebaixa dràstica que ajudarà també al club i a la part econòmica per poder inscriure els jugadors i evidentment per baixar la massa salarial.
Esperem que tot arribi a bon terme. Hi ha optimisme moderat amb què puguin estar inscrits aquests fitxatges. Queda tota la jornada demà divendres. Ahir desvetllava a l'ESPN una curiositat, que és que Christensen i Kessié tenen una clàusula al seu contracte que diu que podrien abandonar el Barça si no són inscrits abans del primer partit de Lliga. Hi ha temps, perquè fins que no s'acabi el mercat de fitxatges l'1 de setembre se'ls pot inscriure, però clar, evidentment els jugadors volen jugar als partits oficials. Seguirem pendents de tot això. Víctor, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que sí, està a punt de sortir, és el Nico González. Ha passat reconeixement mèdic a València aquest matí. Encara està pendent de renovar amb el Barça per acabar de concretar la cessió cap a València. El Barça el vol renovar perquè el jugador tingui un any més de contracte de blaugrana i assegurar-se així la seva continuïtat. El propi jugador ha explicat en les últimes hores a les seves xarxes socials que ha volgut marxar del Barça per tenir minuts. Jo vull saber quin serà el seu paper a Mestalla, amb el Genaro Gattuso, i per això me'n vaig cap a València per saludar el company de Cope València, Rafa Villarejo. Bona tarda, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien. ¿Va a tener los minutos que él quiere, Nico, ahí con Genaro Gattuso?
Bueno, eso le ha dicho el propio Gattuso. Habló con él el lunes por la tarde. Gattuso acostumbra a hablar mucho con los futbolistas, que quiere que lleguen a su plantilla, incluso habla con los que seguramente es muy complicado que venga, pero él está haciendo labor de entrenador y también en buena parte de director deportivo, echando una manita ahí a la Secretaría Técnica de Miguel Ángel Corona, y el lunes habló por la tarde con el propio Nico González para decirle precisamente eso, que aquí va a ser importante, que va a tener protagonismo y que va a tener los minutos que seguramente no iba a tener en el Barça. Yo creo que ha sido un matrimonio de conveniencia. A Nico, como él ayer ya dijo en sus redes sociales, le interesaba tener minutos. Yo creo que Mestalla es una buena plaza, además le pilla cerquita de su casa. Y al Valencia le interesa los minutos de fútbol y de calidad de Nico González. Así que, insisto, yo creo que era un matrimonio bien avenido, vamos a decirlo así, y yo creo que a tu pregunta va a tener seguramente mucho protagonismo porque talento y fútbol tiene, y eso es algo que lamentablemente aquí en Valencia está en déficit en los últimos años.
¿Dónde te encaja a ti? Porque aquí en Barcelona le hemos visto jugar mucho de interior, pero todos pensamos que su posición ideal es la del pivote, donde juega Busquets. ¿Ahí dónde te encaja, en el centro del campo del Valencia?
Bueno, Gattuso está utilizando en principio un 4-3-3. Yo creo que en las dos posiciones. Hay que ver qué pasa con Carlos Soler, finalmente. Porque seguramente también eso va a dirigir un poquito el destino dentro del equipo de Gattuso, del propio Nico González, si podría jugar, por como tú dices, más por la posición de interior o en la de pivote. Yo lo veo también más encajado en la posición de pivote. Es algo que además le hace falta al Valencia. Es cierto que ahí está Hugo Guillamón, pero todos sabemos que Guillamón también actúa como central y es un poco la doble variante que tiene el futbolista valenciano, y yo creo que Nico González le puede aportar mucho al equipo, precisamente, insisto, según mi opinión, más en la posición de pivote que en la de interior, que tiene ya otros hombres. De hecho, Gattuso quiere otro medio centro. Se habla de Artur Melo, que lo conocéis bien por ahí. Es muy complicado porque el salario es muy alto. El propio Gattuso lo decía el sábado pasado después de jugar el trofeo en naranja, pero desde el club no lo descartan. Dicen, cuentan que Artur vería con buenos ojos jugar en Valencia, y esa sería más bien la posición de interior, la de Artur, para que Nico González, insisto, peleara por la posición de pivote con Hugo Guillamón en el equipo de Gattuso.
Yo, por lo que le he visto a Artur y lo que he visto a Nico, lo tengo clarísimo, ¿eh? Además, Nico es una...
Nico.
Hombre, es una debilidad.
Yo también.
Es una debilidad el hijo de Fran González. Creo que os lo vais a pasar muy bien con él. A ver si tiene suerte, a ver si Valencia no es una plaza tan complicada como en estos últimos años a nivel institucional, y a ver si encuentra la estabilidad.
Eso va a ser complicado.
¿Sí, no?
Eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado, con eso hay que lidiar. Valencia ya se sabe que es una plaza exigente y además tiene la exigencia de venir de unas temporadas, precisamente eso, que están en números rojos en cuanto a lo económico, pero sobre todo en lo que estamos hablando, en lo deportivo. Ya muchos años fuera de Europa ya, hay un objetivo claro que es volver a Europa, sea vía Europa League o el sueño de la Champions, que yo creo que ahora mismo eso es imposible. Y con esa exigencia tiene que partir el equipo de Gattuso desde el próximo domingo ya ante el Girona. Así que viene a una plaza de primera, como es Mestalla, pero como tú dices, y estoy contigo, tiene fútbol de sobra para hacer deleitar también a la gente de Mestalla. Y yo estoy convencido que va a ser un futbolista que va a gustar mucho al valencianismo.
Ojalá. Rafa Villarejo, muchas gracias. Hablamos.
Un abrazo, un beso fuerte.
Un beso.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
És dijous, dia de la tertúlia del Pedregà. Saludo el 50% de la parella més mediàtica d'Esportscope. Acabat de tornar de vacances, Dani Senabre. Bona tarda.
Hola, Sílvia, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, no tan bé com tu, eh?
No, jo estava bé, però ara que poses música de Roxette, encara millor.
De Look, t'agrada, no?
Sí, molt bé, molt bé.
A mi també, a mi també. Dani, al final es queda Dembélé, eh?
Has vist? És la gran notícia. Jo no sé per què no obres amb això cada dia.
Cada dia estic obrint, cada dia.
Ah, això sí m'agrada. No, és una gran notícia. Ha estat el màxim golejador de la pretemporada, i ara tothom el perdona i tothom li sembla bé, i ara tothom ja sabia que Dembélé era molt bo, però bueno, en fi, tampoc ha passat, vull dir, fer-li gols al Pumas o a l'Inter de Miami tampoc val per res. S'ha de fer la temporada, perquè si no el mataran cada setmana.
Veig que mantens el seny, eh? Perquè sí, encara s'ha de confirmar aquest nou Dembélé.
Correcte.
Eh?
Però pinta bé.
Sí, la Dembélé, veritat és que sí.
Dembélé una banda, Rafinha a l'altra, Lewandowski davant de centre, no està malament.
Ja està, la Champions a la butxaca,
ja
no?
Ja està, vinga, que es jugui. Anem a per la següent.
Li canviem la tertúlia del Pedregà aquest any, no? Ja sí, o què? Què dirà el Júnior?
No ho sé. Jo crec que el Júnior no em deixarà canviar-la fins que no arribem al mes de març o abril en bon estat de salut.
Però... A veure, hi ha molta feina per fer, eh?
Sí, el
que sí que fa la feina és el Real Madrid, eh? No sé si vas poder veure alguna cosa, però...
Sí, sí, vaig veure els primers minuts, tampoc és que fossin molt brillants, perquè va haver de parar Courtois un parell d'accions, però sí, el Madrid és molt superior a l'Eintracht i va guanyar la Supercopa, que també és un trofeu, i no ho dic perquè l'hagi guanyat el Madrid quan la guanyava el Barça, també ho dic, ja saps que jo soc una mica radical amb aquests trofeus, són trofeus que després ningú se'n recorda. Supercopa Europa, Supercopa d'Espanya, Mundial de Clubs... fins i tot posaria la Copa al Rei si ets el Barça o el Madrid, només, si ets un altre equip, no. Són trofeus que quan arriba el mes de maig o juny ningú se'n recorda si l'has guanyat o l'has perdut.
Se'n recorden ells que volen fer el sextete i aquestes coses, no?
Sí, clar, i estan al seu dret i jo els felicito, però vaja, que aquí el que importa és guanyar la Lliga i la Champions, i l'ha guanyat el Madrid, per tant, jo em trec el barret, però la Supercopa Europa no. És a dir, el millor equip d'Europa no és el que guanya la Supercopa Europa, és el que guanya la Champions.
El que sí que fa la sensació és que la Lliga aquest any com a mínim la tindran més difícil, no? Perquè tindran un rival davant.
Sí, sí, tenen una... Jo crec que la plantilla del Barça, fora conyes, i més enllà si es poden inscriure tots i què passarà econòmicament d'aquí uns anys i com... Tot això ja ho parlarem. Però si parlem d'aquest any, la plantilla del Barça és igual o millor que la del Madrid. Millor potser no, però com en el pitjor dels casos, igual. Per tant, jo crec que la Lliga estarà molt, 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 molt disputada.
Mm. Com estàs veient aquestes últimes hores amb aquest correcuit? A veure si els inscrivim, si no. Tu ets els optimistes que creus que sí?
Sí, sí, sóc optimista, però serà com sempre patint a última hora, no sé què. Vull dir, ja va passar amb els avals, ja va passar el mercat de Griezmann per De Jong, tot va a última hora patint i tal, no sé què. Segur que es farà alguna cosa i es podran inscriure. Ja l'any passat va haver-hi problemes per inscriure, hi ha futbolistes, Ferran Torres es va haver de renovar un tití, Memphis es va haver de rebaixar el sou Piqué, potser hi ha algun que queda enrere, potser hi ha algun que t'has d'esperar la jornada 2 o 3 per inscriure'l, no ho sé, però jo crec que la gran majoria estaran inscrits quan toca, sí.
Mm, sobretot Lewandowski, no?
Home, és que seria un escàndol de dimensions còsmiques que fitxis al millor o al segon millor davanter del món i no el puguis inscriure. Vull dir, jo crec que això ho tenen pensat. Abans deixaran fora Kessié o Christensen, encara que hagin vingut abans. No?
I com estàs veient la situació de De Jong? Perquè...
Pateixo molt, Sílvia, perquè jo entenc, és a dir, és un jugador que a mi em té una mica frustrat perquè m'agradava molt i no m'ha donat el que jo volia que em donés, però a la vegada no se'l pot empènyer així tampoc. A veure, i el Barça està en el seu dret, eh? Vull dir, el Barça està en el seu dret de vendre'l i no crec que estigui parlant de mobbing i de tal, tampoc crec que estigui fent res il·legal al Barça. Ara és lleig empènyer un jugador d'aquesta manera, sobretot quan el va començar a fer jugada central, tot això. A mi tot això em sobra. Vull dir, si el vols vendre, ven-lo. Si te'l vols quedar, queda-te'l. Però aquesta forma d'empènyer-la a la rampa de sortida a mi em fa una mica d'angúnia.
També t'agrada més Bernardo Silva que De Jong, com a Xavi?
No ho sé què dir-te. Sí, analitzo l'any passat, sí. L'any passat és molt millor Bernardo Silva que De Jong. Però clar, però val uns diners, l'altre ja el tens... Jo no tinc tan clar que faria el canvi. Ara que ara mateix, avui, la fotografia, 2022, quin jugador està millor? Sí, està millor Bernardo Silva, sí.
Mm-hmm. Bueno, veurem què passa, no, Dani?
Sí, jo crec que el Barça és que... Jo crec que Bernardo Silva no cal. O sigui, independentment del que faci De Jong, no cal, vull dir, tranquils. Estem fitxant tot el que es mou està fitxant el Barça, que és meravellós. Però jo, per exemple, Koundé em va semblar brutal. O sigui, em sembla el fitxatge que necessita el Barça és de fa anys. Ara, tants davanters i migcampistes, si ve Bernardo Silva, jo crec que no són necessaris. El Barça va bastant sobrat de... No sé, té Gavi, té Pedri... És que fins i tot si no hagués fitxat a Lewandowski, que és brutal que l'hagi fitxat, però vull dir, tenia Aubameyang, Ansu, Dembélé, vull dir, calma.
Mm-hmm. Totalment d'acord amb tu, Dani, com sempre.
Gràcies.
Tornem a parlar dijous, eh? Us espero ja al Pedregar, ara sí que comença
lo bo.
Una abraçada, Dani.
Una abraçada a tots.
Torna la Lliga, torna Tiempo de Juego, torna el Barça, torna la passió del millor futbol, torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
I a l'Espanyol avui dia Boulay s'ha fet oficial la seva sortida al Shanghai Port de la Lliga Xinesa. Després de 4 temporades a Barcelona, va ser el primer xinès a marcar un gol a la Lliga. Juan Arias, ¿qué ha dicho Boulay? Buena tarde.
¿Qué tal, Silvia? Muy buena tarde. Sí, 3 años y medio después, el delantero chino regresa a su club de origen, el Shanghai Port, con un bagaje de 126 partidos y 16 goles marcados con el Español, que en principio le vio como una apuesta para acercarse al mercado chino, pero deportivamente ha cerrado una etapa, yo diría, poco fructífera como jugador perico. Su mejor registro, los 8 goles de la temporada 19-20. Muy implicado, eso sí, muy profesional, se incluso bajó la ficha cuando el equipo descendió a segunda para colaborar con el club. Esta mañana se despedía de la afición perica. El Español siempre será mi equipo y yo un perico más. Para un jugador chino no es fácil jugar en Europa. Aquí he tenido el cariño de la afición, el apoyo y su entusiasmo, y eso me lo guardo para siempre en mi corazón. Gracias a la afición por su afecto que he sentido desde el primer día. La anécdota de Boulay fue que fue el primer jugador chino en marcar en la Liga Española. También tenemos varios nombres propios en el Español, además de Boulay. Vilena ya es oficialmente jugador de la Salernitana, cedido por 300.000 euros, con opción de compra de 3,5 millones de euros. No es obligatoria. El club italiano, eso sí, paga la totalidad de su ficha. Entre Boulay y Vilena, el Español ve cómo se liberan unos 3 millones de euros de masa salarial, que permitiría la llegada de más incorporaciones que están previstas prácticamente en todas las partes o todas las líneas del equipo. Se cuenta con Paul Lozano, por cierto. No hay ofertas y no se aceptará una cesión, sino un traspaso. Dragoski, el portero de la Fiorentina, finalmente firma por el Spezia y no vendrá el Español, que sigue buscando, como decía, portero, mientras que ya de cara al encuentro frente al Celta, Raúl de Tomás, Óscar Gil, Puado y Pedrosa se confirman bajas por lesión ante el equipo gallego. Sin, por tanto, va a jugar el Español con los dos teóricos laterales titulares.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
I el Girona acaba de la sèrie de 3 presentacions consecutives de fitxatges aquesta setmana amb l'ex de l'Espanyol i Ángel Herrera, i encara hauran d'arribar més incorporacions. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Silvia. Siguen les presentacions en el Girona. Hoy turno de Ángel Herrera. El mediocentro venezolano ha pisado por primera vez Montilivi con la camiseta del Girona. Quique Cárcel, que también ha estado en la presentación, está muy contento de presentar a Ángel Herrera, ya que ha confirmado que llevaba detrás del jugador varios mercados de fichajes, pero como también ha afirmado el jugador, al estar el club en segunda división, no se ha podido llevar a cabo hasta esta temporada. El jugador, que llega cedido procedente del Manchester City, encadena 3 cesiones seguidas en el fútbol español, en el Huesca, Granada y en el Español esta última temporada. Sobre sus numerosas cesiones ha hablado Ángel Herrera en su presentación.
Son varias cesiones y yo como futbolista estoy en busca de eso, en busca de estabilidad, en busca de asentar mi carrera futbolística y es lo que quiero, ¿no? He venido aquí al Girona a competir, a dar mi máximo, a seguir mostrándome en lo que es la primera división española y hacer un buen trabajo para lograr eso.
Y Ángel, en busca de la estabilidad, ¿quién sabe si podría ser en Girona? De momento, el jugador y sus compañeros siguen preparándose para el partido del domingo en Mestalla.
Gràcies, Àlex. I una més de futbol, perquè el Barça femení segueix la pretemporada a la Vall d'en Bas, a l'espera de conèixer per fi el calendari demà, i amb una baixa important. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs es tracta d'Aidana Bonmatí. La catalana sofreix una lesió al soli de la cama esquerra i ha abandonat l'estada del Barça Vall d'en Bas. Ara iniciarà la seva recuperació a la ciutat comtal. El seu retorn dependrà de l'evolució de la lesió. Aitana s'uneix a les baixes de Rábano, Oshoala, Bruna, Cata, Jana i Alexia. En canvi, bones notícies per al club. Tot i els dubtes amb la seva lesió, Salma Parayuelo ha jugat amb la sub-20 i sembla recuperada. Així, en finalitzar la seva actuació amb Espanya, es posaria a les ordres de Giraldez. A més, recordem que demà realitzarà, per fi, el sorteig del calendari de la Lliga. La federació ha guanyat la batalla. No obstant això, jugadores com la Patri Guijarro han criticat la falta de coordinació entre Lliga i federació. Escoltem les seves paraules.
Cada año estamos igual, que llegamos a agosto, no sabemos calendario, no sabemos contra quién jugamos, no sabemos si el primer partido viajamos o no. Estamos a 10 de agosto, que queda un mes, y es una pena que no sepamos. Se va a saber el viernes ya este año quién decida, quién lo haga. Esperemos que de cara al año que viene sea el mismo y en julio sepamos ya el calendario.
Un sorteig amb 2 setmanes de retras, del que sols sabem que la primera jornada començarà el 10 o 11 de setembre.
I marxo cap a Folgueroles, perquè és un luxe poder saludar avui a l'Esports Cope un doble campió del Dakar en cotxes i motos. Nani Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, també. Aquí una mica de calor, però bé, casa tranquils i tot bé.
Mm-hmm. Et parlaré amb la sinceritat que et puc parlar, perquè jo he passat un procés semblant al teu fa 8 anys, amb un càncer de mama, per tant, és una entrevista que tenia moltes ganes de fer i de sentir-te, i m'agradaria que expliquessis una mica en quina fase del procés estàs.
Bueno, ara estem en recuperació física, bàsicament. Hem passat tot el procés de la quimio, com tu saps, va ser un procés dur que només el coneix la gent que hi ha passat, per tant, tu el coneixes. Que pensava, després vam tenir l'intervenció i ara estem amb la recuperació. Estem ja començant a entrenar, començant a anar en bici, començant a fer esport bé, cansat de fer esport, però bueno, és un cansament molt diferent de tot el que sentia abans, no? Durant aquests mesos de tractament, doncs que de tractament i d'operació, doncs era una fatiga diferent, no? Ara és un cansament de moure't, d'efectivitat, per tant, és un cansament meravellós.
Sí, senyor, després de tot el que has passat, al març era quan et detectaven aquest tumor maligne a la bufeta. Sí. Què sents quan t'ho diu el metge?
Bueno, al principi no t'ho creus. De fet, vaig anar al metge per un problema, pensava que tenia una pedra en un ronyó, que eren els símptomes i era el que pensàvem tots, i realment després de les proves doncs ens vam adonar que era una cosa més greu. I al principi, quan sents aquesta paraula, no?, de càncer, de tumor, tot això, doncs sempre ens quedava com lluny, no? Sobre tingut la sort de la família, doncs, que ningú ho ha patit, per tant, doncs, ens quedava com una mica més lluny, no? Llavors, el moment que t'ho diuen, bueno, tot és un procés d'assimilació, no? Jo crec que, com tu deus saber, el primer moment, doncs, bueno, vas assimilant-ho i vas, bueno, sobretot per mi el més important va ser quan el metge ens va dir, en aquest cas l'uròleg, doncs que era un problema en solució, no? Penso que els problemes en solució doncs són menys problemes i per tant vam posar-nos, com es diu, manos a l'obra, no? D'anar a fer el que s'havia de fer i endavant. I en una situació així només hi ha un camí, que és tirar endavant, només hi ha un camí que és lluitar pel que tu tens, per sortir-te'n i ja està, no hi ha massa més a dir, però bueno, que és fumut, que és un moment fumut.
Sí, sí. Ho sé. El juny, segona operació, i estic flipant que ja han passat 2 mesos pràcticament i ja comences a fer exercici, ja et trobes bé.
Sí. Bueno, bé perfecte no em trobo. O sigui, no, sincerament t'enganyaria si em digués no, és que estic ja perfecte. No.
És normal.
Sí. Però vull dir que, a part, que jo sempre... Jo no havia estat mai malalt. O sigui, el màxim que havia estat 2 dies a l'hospital quan em trencava un dit o una mà i el Xavier Mira em reparava, no? Doncs era el màxim que havíem estat. Llavors, tota aquesta sensació de no trobar-te bé és com molt estranya, no? Llavors, ja et dic, ara no estic perfecte, però bueno, faig activitat, em moc, faig vida normal, i per tant fa que... Però bueno, estàs inestable, no? El cos està una mica recuperant de tot, de tota la química, de tot el que t'han ficat a dins, llavors de l'operació. Sí que és veritat que ha anat tot molt de pressa. O sigui, del dia que em van trobar el tumor, el dia que el vam fer la primera operació van passar 3 dies. No? Llavors ja vam enviar la foto, sabíem el que passava i com i què teníem que fer, no? Llavors a partir d'aleshores doncs ja vam començar doncs a fer tot el procés que fa tothom de quimio i per sort vaig aguantar de la quimio, aguantar. Ja els vaig passar canutes, però l'aguantava, a més aguantava i no em vaig saltar ni una sessió, encara que estigués fumut, doncs les aguantava i mentre les plaquetes blanques, com tu saps, aguantin, doncs la resta ja vas tirant, no? Per tant, doncs vinga, gas a tope i així hem anat. I llavors ens creien molt amb tot, que amb els metges, tenim la sort de viure en un país on tenim professionals que són una passada. He trobat una gent excepcional, doncs que bueno, són molt bons, saben molt del que fan, i et donen molta confiança, i la confiança a la vida doncs també t'ajuda molt a recuperar-te molt abans.
On t'han portat, Nani?
A la Vall d'Hebron.
Sensacionals. Em fa il·lusió sentir-te. És segur que molta gent que ho està passant també. I, a més, em fa il·lusió perquè he llegit que tens ganes de tornar a competir i penses fer-ho a no trigar massa. Ja sé que vas dia a dia, però quins objectius tens ara, Nani?
Bé, ara mira, abans d'ahir vaig pujar ja per primera vegada amb un cotxe, un buggy, després de mesos, em vaig tornar a ficar el casc, vaig donar unes voltes, i em vaig trobar bé. I ara el test final serà al Marroc el setembre, no? Del 15 al 19 de setembre tenim test al Marroc, i és allà on veurem si és possible o no. També et dic que a la vida un ha de ser honest amb un mateix i conscient del que un es juga, i si estic, em trobo bé, tot va molt bé i estic molt bé, doncs correrem, i si no, doncs esperarem any que ve. També et dic, no? O sigui, les prioritats de la vida a vegades canvien, i en aquest cas doncs hem de ser molt honestos. Primera, fer un decat quan estàs ja al 120% ja és dur i és difícil. Començar, no m'imagino començar un decat, doncs no és tan bé, no? A part que ja porto 27 decats, i anar a fer un decat si no puc estar lluitant per guanyar, tampoc et dic que em creï molta motivació. Per tant, l'avantatge que ens coneixem molt el cos, ni el test del Marroc amb un metge que m'acompanyarà, que podrem avaluar cada situació, cada sensació, i a partir d'aleshores prendrem una decisió i ja està. Si no, esperarem l'any que ve, i no hi ha problema. Però sí que vull competir perquè penso que és molt important tenir un objectiu i m'ha ajudat molt en tot el procés, no? Marcar-te els objectius són molt importants en processos d'aquests, i és, no m'agrada donar consells a ningú, però sí que és veritat, doncs, que si algú està passant per processos d'aquest i ens escolta, a mi m'ha ajudat molt. No sé si la gent li ajudaria, però marcar-te un objectiu, el que sigui, doncs penso que va molt bé.
Sí, petits objectius, eh? Fins i tot el dir demà aniré a passejar. O sigui...
Exacte. Ah, no, exacte. És que no, és veritat, tens raó amb això, que no han de ser córrer el París de car. No? Jo l'altre dia, el primer dia que vaig agafar la bici fa 2 o 3 setmanes, ostres, la nit abans estava nerviós per agafar la bici el dia següent. O sigui, vaig fer una volta de 30 quilòmetres. Vull dir que a vegades, com tu dius, petites coses, objectius d'aquests, setmanals, fan que funcioni i que tinguis alguna cosa propera, no? Que no hi hagi, que no tinguis un buit amb el futur, no? Que no diguis, hòstia, per què estic fent tot això, no? Buscar, anar amb bici, anar a caminar, anar a pujar, fer matagalls, el que sigui, saps? És important, crec.
Sí, senyor Nani, lliçó de vida. Sí. M'ha encantat escoltar-te aquí a Sportscope, t'agraeixo molt aquests minuts.
No, ha estat un plaer que em truquéssiu, eh? I bueno, i a vegades doncs, totes les coses que he anat fent, que no en són moltes, perquè a vegades doncs, quan estàs en aquest procés doncs, estàs cansat i a vegades doncs, costa poder comunicar, però sí que és veritat que els retorns que hem tingut de gent, que gràcies ara a les xarxes i tot això, doncs la gent que et diu, ostres, que gràcies primer per donar visibilitat, no? Perquè sempre a vegades sembla que la gent que fa esport o la gent que és més o menys coneguda, doncs sembla que no passi mai res i a tothom li passa la vida. No és que la gent que tingui problemes com els que he tingut doncs estiguin sols, i nosaltres també. Jo, un esportista, també m'he cuidat sempre, que imagina't, doncs el que jo he tingut normalment és ho tenen un tant personal de gent fumadora o gent, bueno, doncs imagina't, jo no he fumat mai en la vida, no? Per tant, a la vida les coses venen com venen, s'han d'acceptar, s'han d'afrontar i és que només hi ha un camí, per tant, endavant. I a tota la gent que ens escolti, molts ànims, i que només hi ha un camí, que és tirar endavant.
Sempre endavant. Nani, una abraçada molt forta.
Vinga, moltes gràcies a tots. Adéu, gràcies.
I el bàsquet Girona segueix configurant la plantilla per aquesta temporada a l'ACB. Avui ha anunciat 3 renovacions. Indira Correa, bona tarda.
Buenas tardes. Sí, 3 renovaciones de los 3 protagonistas del ascenso a la ACB del Girona. Josep Frank, Máximo Filerup y Eric Vila para la próxima temporada. Los 3 jugadores cumplirán su segunda temporada en Fondallao y se añaden a las llegadas de Quino Colón, Pato Garino, Paul Figueras, Rocco Percacin, Cameron Taylor i Andrei Hansklik, i la continuïtat de Jaume Sorolla.
Gràcies, Indira. I què ens deixem, Juan?
En tenis, Albert Ramos, clasificado para los octavos de Montreal, se las verá contra el polaco Hurzak. El partido comienza hoy a las 7:30, Alcaraz eliminado. También tenis, Nadal confirmó que regresará a las pistas en el torneo de Cincinnati que comienza el próximo lunes. Por cierto, Hoy, Joan Jupons, en la final de los 400 estilos en los europeos de natación, con la segunda mejor marca. La final se disputa por la tarde a las 18:15.
Ho deixem aquí. Tornada mà a l'Esports Cope. Us esperem a tots. No falteu.